Cadena Cope presenta Converses Veterinàries, amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals. You ready?
Què tal, com estan? Feliç divendres! Shake it, shake it, shake it, ja saben que aquesta és l'hora de la trobada amb el Col·legi de Veterinaris i amb els nostres amics, els animals. Són les Converses Veterinàries amb el Col·legi de Veterinaris de Girona i els amics del Centre Verd fent-ho possible. Els parla Lluís Arter, gràcies per acompanyar-nos. Ja saben, cada setmana tenim aquí amb nosaltres una persona experta en la temàtica que ens parla i sempre vinculat al món dels animals i al món de la veterinària. A les portes del cap de setmana i desitjant que tinguin avui molt bon dia, doncs anem a començar sense més preàmbuls. Anem a saludar la nostra convidada, que avui ens arriba des de Cucura Veterinaris. Anem a saludar Jasmina Batlle. Jasmina, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia a tothom. Bé, molt contenta d'estar aquí.
Doncs al contrari, nosaltres encantats de tenir la sort de poder comptar amb la teva presència i primer de tot preguntar el que preguntem a moltíssims veterinaris que arriben al programa. Com va sortir aquest amor, aquesta passió per als animals, en el teu cas, Jasmina?
Bé, a veure, la veritat que a mi és una coseta que molta gent em pregunta i em ve de molt petitona. No recordo exactament el dia en què jo vaig decidir que volia ser veterinària. Suposo que com que vinc d'una família que sempre ha estat molt, molt propera a la natura, sempre ens ha agradat molt sortir doncs, a la muntanya, amb els animals. És una coseta que suposo que de petita ja ho hem amat i llavors sí que és una mica el tret diferencial de que l'altra gent de la família es dedica a altres coses. Jo sóc l'única veterinària. Però és això, des de petita m'ha agradat i no ho vaig pensar. Simplement quan va ser l'hora d'estudiar i escollir, jo com un cavall vaig anar recte i vaig tirar endavant i no m'ho vaig pensar.
I és que quan un fa una cosa que li agrada, realment allò ja no és feina, és una altra cosa, eh?
Sí.
Molt bé. Quins són els teus animals preferits, Jasmina?
Bueno, la veritat que a mi m'agraden tots els animals. Soc molt amant dels gossos, sempre hem tingut gossos a casa i jo tinc dues gossetes petites. Però sí que és veritat que últimament, per circumstàncies de la feina, he començat a adoptar, tinc un parell de gats ara, i la veritat que m'està sorprenent molt el món felí i la veritat és que m'estan encantant els gats també, vull dir que no tinc preferències.
Bé,
aquests dos són els que tinc ara.
Perfecte. Hem dit a l'inici que bé, que tu la teva projecció de la teva carrera professional la fas a través del Centre Cucura Veterinaris. És així?
Sí, és així. Bueno, jo després d'acabar la carrera i d'estar treballant en alguns centres, ens va sortir l'oportunitat d'obrir el nostre propi centre, Santa Cristina d'Aro.
Sí.
I, bueno, i la veritat que no m'ho vaig pensar.
Fa
un parell d'anys. Sí, fa un parell d'anys que vam obrir. Jo sóc la veterinària gestora del centre i bueno, estem molt i molt contents perquè havia d'et en un parell de mesos ens canviem ja de local, ens expandim al mateix poble de Santa Cristina i la veritat que supercontents, no podríem estar més contents de com ha anat tot.
Molt bé, doncs ara que ja sabem on localitzar Santa Cristina d'Aro, a Cucura Veterinaris, a la Jasmina Batlle, anem a començar perquè avui tenim un tema molt important que comentar i a més és un tema que sabem que és tan important que tindrà una incidència cabdal amb el nostre animal, que és el tema de l'alimentació. A vegades hem comentat en aquest programa que una bona inversió amb una bona alimentació, de fet, és un gran estalvi perquè ens estalvia doncs, problemes futurs, no? És així,
sí,
Jasmina?
I tant, és així. De fet, és una cosa palpable ja amb el que és la nutrició humana. Fa molts anys que es recomana una dieta saludable, una dieta basada en aliments naturals, i cada vegada, com que volem el millor per les nostres mascotes, doncs és un tema que preocupa molt els propietaris i els responsables dels animals i cada vegada més doncs, surt aquesta oportunitat d'anar millorant en quant a la nutrició dels nostres animals.
Bé, jo em voldria centrar una mica en el tema, perquè clar, hi ha diferents tipus d'alimentació, amb el tema dels pinsos, perquè bé, en fi, la realitat és que és d'una comoditat extraordinària, però que també genera un problema extraordinari, perquè hi ha una varietat de pinsos en el mercat que realment un no sap per on començar. Llavors, anem a acudir a l'especialista, en aquest cas a tu, Jasmina, perquè ens orientis una mica, perquè tenim el gos, tenim el gat, però, lo de determinar-nos, a vegades acabem triant un pinso per la foto que hi ha en el sac del pinso i potser no és la millor recomanació, no?
Exacte. el que ens està passant en el món de l'alimentació animal és que hi ha moltíssim... O sigui, és una empresa, doncs és tot un sector que mou molts diners. I per tant, el màrqueting que fan, el que tu dius, les imatges que ens ensenyen a la portada, el gosset, les verduretes, poden portar molt d'engany. Val? I nosaltres el que sempre intentem ensenyar a tots els responsables de les mascotes és que llegir la composició, val? Que per això ja hem de girar els sacs i anar a la part de darrere del producte.
I què hem de buscar-hi en aquesta composició?
Val, llavors, nosaltres el que sempre recomanem, val? És que el que primer cal saber és que la composició va per ordre d'ingredients. Llavors, el primer ingredient és el més majoritari que porta el producte. I nosaltres sempre hem d'intentar buscar un pinso, un producte, que el primer component sigui carn, tant per gats com per gossos. Val? Tant els gossos com els gats són carnívors, els gats són carnívors estrictes, amb la qual cosa triar una bona alimentació és encara més important que en els gossos. Bueno, o igual, l'únic que els gossos són carnívors facultatius, és a dir, poden utilitzar altres fonts d'energia que no siguin les proteïnes. Perquè, per fer un resum així ràpid, les fonts de nutrients que tenim més importants són les proteïnes, els carbohidrats, les grasses i, com a micronutrients, les vitamines. Uh-huh. Llavors, aquests nutrients, és el que està passant ara mateix, és que molts pinsos porten un excés de carbohidrats. Els carbohidrats doncs, són l'arròs, els cereals, les farines... Com que molts porten subproductes d'escorxador, tenim que són molt alts en aquestes farines i, per tant, més perjudicials pels nostres animals.
Estem veient en el mercat, Jasmina, molts pinsos que posen no grain. Què està passant amb
Exacte.
Tot això?
Els grain free. Els grain free poden ser una bona opció, d'acord? Perquè, d'entrada, hem de pensar que al no portar cereals porten un contingut més baix de carbohidrats,
sí.
Però també hi ha els falsos grain free, que aquí ja és on es comença a complicar la cosa,
oh, i tant.
Perquè porten, doncs, poden portar pèsol, poden portar algun altre tipus de sucre, d'acord? Que fa un engany, també. És com un fals grain free. Llavors, sempre ens anirem als percentatges. Val? Els percentatges estan just on te posa els ingredients, veurem la composició i la llista d'ingredients, i després ens anirem als percentatges que sempre estem rondant. Amb gats, el necessari és un 40% de proteïna, i amb gossos, amb un 30-35% de proteïna seria suficient.
Llavors, també hem vist darrerament que s'ha canviat en alguns casos el que és la carn pel peix. Veiem molts pinsos, per exemple, de salmó. Sí. Aquest tipus de proteïna pot ser tan vàlida com la de la carn?
Sí, la veritat és que el peix ens porta molts beneficis. El primer és que és una proteïna que es diu més hipoal·lergènica, provoca menys reaccions immunitàries en casos d'al·lèrgies, de gossets que tinguin problemes per compactar la femta, i a part ens porta a un gras que és molt bo, que és l'omega-3, que només es troba en el peix blau, val? I aquest ens aporta molts beneficis a nivell antiinflamatori a tot l'organisme. Vull dir que sempre es diu que quan un animal està menjant pinso del peix té el pèl més bonic, i és per això, és per aquest aport d'omega-3. I és igual de bona la proteïna, o inclús més en alguns casos, més beneficiosa que la de la carn.
Has dit la paraula al·lèrgia. Quines són les al·lèrgies, en aquest cas alimentàries, que de forma més freqüent veieu a la consulta?
Normalment, en els gossos, quan apareix una al·lèrgia alimentària, s'expressa a nivell cutani, és a dir, dèrmic. El que veiem és una inflamació de la pell. Un típic gos que sempre s'està rascant, s'arrasca molt la zona del morro, dels ullets, de la zona anal. Sí que és veritat que això abans, antigament, es pensava que hi havia moltíssima al·lèrgia alimentària, i ara es diu que s'han fet estudis que no és tan freqüent com ens pensàvem, que ronda un 10, un 15% dels animals. Però sí que és veritat que, a part d'al·lèrgies, hi poden haver reaccions adverses als aliments, que són les típiques intoleràncies nostres, i podem trobar animals, doncs això, que els hi costi compactar, que cada X temps ens estiguin fent diarrees o algun vòmit esporàdic, i llavors és per aquí on hem d'atacar, per millorar la base de l'alimentació.
Una alimentació que, en aquests casos dels pinsos que estem comentant en el dia d'avui, presenta moltes varietats. Per exemple, segons l'edat del gos, per exemple, no? Tenim alimentació que són per cadells, tenim pinsos que són per gossos joves, hi ha per adults. també per diferents tipus de tamany de la mascota. Quina és aquesta varietat i quina és la recomanació?
A veure, la varietat que trobem en el mercat és perquè els requeriments nutricionals, això ho entenem també en persones, no és el mateix per un cadellet, com seria un nen petit, que per una persona gran, com seria un gos geriàtric, no? Llavors, aquests pinsos simplement s'adapten doncs, a cada moment de la vida i en un gos amb menys de 6 mesos es recomana els pinsos pupi perquè porten doncs, més condoprotectors, són una mica més alts en requeriment d'energètic, de calories, perquè és un animal que està creixent, per les articulacions, i normalment a partir dels 6 mesos fins als 12, segons la raça, races grans podem allargar l'any i mig, dos anys, passem a un júnior. I a partir dels 2 anys, si es considera que ja és un gos adult, fins als 9-10 estaríem amb pinsos normals, d'edat adulta, i a partir dels 9-10 ja passaríem a un sènior, que ja també torna a portar els requeriments de baixem una mica l'aport d'energia, perquè són animalets que es mouen menys, però tornem a protegir les articulacions i el cor i el sistema digestiu.
Estic segur que una persona que ens escolta i que dona pinso a la seva mascota deu estar pensant, i donant-li el pinso n'hi ha prou o li haig de donar suplements d'algun tipus?
A veure, si nosaltres invertim, si el responsable d'animal inverteix en un bon pinso, un pinso de qualitat, són productes que darrere hi ha molta feina, és a dir, hi ha molts nutricionistes, hi ha molta gent que procura que el pinso sigui complet, sigui un aliment complet. I normalment no cal suplementar. Ara bé, sí que és veritat que si volem anar una miqueta més enllà, tots els animals es beneficien d'una bona suplementació. Moltes vegades, igual que perquè sempre surt algun problema, sempre pot haver-hi una mica de dolor articular, sempre pot haver-hi una miqueta de caspa, algun problema als ulls, que a través de l'alimentació o d'altres suplements, més naturals, no cal recórrer a medicaments com a tal, químics, sinó que a través de suplementacions nutricionals podem millorar això sense necessitat de fer-ho exclusivament a través de l'alimentació.
Molt bé. És un problema en els humans, el sobrepès, i desafortunadament les mascotes sovint també són un reflexe del que els hi passa als humans. Aquest sobrepès també present en els animals a vegades massa sovint, no?
Sí, per desgràcia hi ha molts animals que tenen sobrepès i això sí que realment és un problema greu de salut, ja no és estètic, és de salut.
I què podem fer amb el respecte? En el cas dels pinsos, sembla que ha de ser fàcil, no?
Sí, moltes vegades el problema no radica tant en el pinso com a tal, com a la composició, sinó en la quantitat.
Clar.
D'acord? Són animals que molt probablement surtin poc o tinguin un excés de menjar, i moltes vegades el problema radica més en els extres aquests que fem de quan algú et ve sota la taula a demanar o perquè s'ha portat bé, que el premiem amb un trosset de pernil o amb un trosset de pa, i això és el que moltes vegades ens fa que sortim del que és recomanat per ell i ens excedim, i excedim en el pes.
Els nostres avis, pràcticament la totalitat, cuinaven per als seus animals, per les seves mascotes.
Sí.
Això és un hàbit que s'està perdent molt, no? Imagino, amb tot aquest arsenal de pinsos que tenim.
Sí, la veritat és que sí. Nosaltres, jo cada vegada més m'estic formant en nutrició, he fet alguns cursos i nosaltres formulem dietes, però sí que és veritat que són dietes molt naturals, ens funcionen molt bé, però requereixen un esforç de temps i de diners per al responsable de l'animal que normalment són difícils d'assolir. I llavors la gent és que és molt còmode realment poder arribar a casa, obrir i donar-los menjar, no t'implica tot el que porta a la cuina, el anar a comprar i l'inversió aquesta de temps i diners.
Quins són els signes d'alarma que ens diuen que hem de fer una intervenció sobre l'alimentació?
A veure, la veritat és que si una alimentació no és correcta, mal, si nosaltres estem donant un pinso de supermercat, per exemple, que la majoria, majoritàriament, són molt pobres a nivell nutricional, no solem veure un problema molt evident a curt plaç, i aquest és el gran problema que tenim. Els problemes per a alimentació sempre ens sortiran a llarg plaç, una mica el que comentàvem. Problemes de sobrepès, problemes de diabetis, problemes renals, problemes cutanis, problemes digestius, tots aquests problemes ens poden derivar únicament i exclusivament de l'alimentació, però moltes vegades no ens relacionem amb ella perquè és una coseta que va fent a poc a poc. És com una persona que només s'alimentés d'hamburgueses i patates fregides, no li passaria res el primer dia, ni el segon ni el tercer, sinó al cap d'un mes o dos mesos alimentant-se amb una alimentació pobra.
Bé, vaig preguntar un tema que s'escapa una mica del que estem comentant, però que és un tema d'alimentació. Hi ha moltes persones que veiem que surten a les ciutats a alimentar doncs, colònies de, pot ser des de coloms a gossos o gats. Quina és l'opinió respecte d'aquesta situació que passa?
A veure, jo personalment és un tema que me preocupa, particularment a nivell de Santa Cristina, és una cosa que ja s'ha parlat amb l'Ajuntament, però sí que penso que de manera urgent necessita una intervenció per part de l'administració, perquè és un problema greu. La població en general pensa que fa un bé alimentant aquests animals, però realment necessita una regulació, perquè més aliment porta més animals, que moltes vegades no tenen les atencions sanitàries que necessitarien realment. Llavors, penso que si l'administració organitzés doncs, punts concrets d'alimentació, amb alimentadors concrets, inclús es penalitzés a la gent que no té aquests carnets i aquesta autorització, aquests animals pobrets no patirien tant, perquè realment nosaltres que col·laborem amb ProGat en concret, veiem molts animals malalts, molts animals desatesos, amb moltes malalties contagioses que es passen d'uns als altres, i és per un sobrevolum d'animals, per una mala gestió.
Clar, anem a parlar també d'un altre problema i un altre tema a considerar, que és el tema dels paràsits i que cal desparasitar de forma oportuna les mascotes, no?
Sí, els animals, quan passegen, quan surten, estan molt en contacte amb el terra. És bastant comú doncs, que mengin herbes o que són molt olfatoris, estiguin tota l'estona olorant, llavors tenen una tassa de parasitació, que es diu, de poder agafar paràsits interns molt més elevada que nosaltres, igual que de puces i de garrapates, que són els paràsits externs. Llavors, sí, sobretot a l'estiu, també per al tema de la leishmania, es recomana la desparasitació externa, però la desparasitació interna sí que la recomanem per cada temporada. És a dir, primavera, estiu, tardor, hivern, cada 3 mesos, a recomanar una desparasitació interna perquè també aquests animals cada vegada estan més en contacte amb nosaltres. Els abracem, els acariciem, per exemple, petonets, aquestes coses, doncs incrementen el risc de zoonosis, que és la transmissió d'aquests paràsits a les persones. I, per tant, per nosaltres i per ells, és recomanable aquesta desparasitació trimensual.
Jo crec que ara, Jasmina, direm el més important de tota l'entrevista i és que possiblement, tant per dubtes a l'hora de l'alimentació de la nostra mascota com de qualsevol àmbit de la seva salut, el més important és acudir al veterinari i fer la consulta per sortir de dubtes, per no equivocar-se, no?
Sí, exacte. Sí que és veritat que nosaltres, tots els responsables dels animals, es passen molta estona amb el seu animal i a mi m'arriben d'amics i familiars moltes vegades consultes per WhatsApp. I jo sempre li dic, a través d'un telèfon no puc posar-li un Fonendo, no puc mirar-li la temperatura, no el puc tocar. Necessito veure'l, sempre és això, eh? Sempre sota la supervisió d'un veterinari i mai automedicant, perquè també ens trobem moltes vegades que es donen aliments d'humana i tenim animals amb greus problemes d'intoxicacions i problemes per un mal maneig de la medicació.
I recordar, com no, aquesta cita anual amb la vacunació i, de pas, doncs, fer una posada al dia i un repàs de com està la nostra mascota, no?
Exacte, sí. La recomanació sempre és una revisió anual. Les vacunes, en funció de les que porti, de l'estat de l'animal, s'escullen quines són més necessàries. Però, sobretot, fer-li una ullada que un cop l'any sempre es pot trobar alguna coseta, que sempre és millor prevenir que curar.
Cadena COPE presenta Converses Veterinàries amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals.
Doncs que ràpid que ens ha passat el programa en el dia d'avui. Quantes coses interessants hem comentat amb la nostra convidada. Avui hem tingut una veterinària fantàstica, la Jasmina Batlle, que des de Cucura Veterinaris, on ella doncs desenvolupa la seva tasca veterinària també com a propietària del centre, doncs ens ha donat tants i tants bons consells. Jasmina, estem encantats i quedem tremendament agraïts per la teva presència en el dia d'avui.
Igualment, moltes gràcies per convidar-me i per poder-me donar l'oportunitat també de saber, de poder contestar aquí en el programa.
Doncs molts records a tota la gent de Santa Cristina, que vagi tot molt bé.
Moltes gràcies, igualment.
Fins aviat. Nosaltres també tornarem d'aquí 7 dies en aquestes converses veterinàries amb el Col·legi de Veterinaris. Adéu-siau. I, com no, el suport del Centre Verd. Adéu. You ready? You got me running, got me running.